Hola, bon dia. Passa un minut de les 12. El papa Francesc ha demanat aquest matí als responsables dels poders públics i als dirigents de les empreses que pensin en el dret al treball i en les famílies de tots els qui no tenen feina. Ha estat al final de l'audiència setmanal a la plaça de Sant Pere del Vaticà, on el pontífex s'ha referit a un vídeo que va rebre ahir sobre els treballadors d'una empresa siderúrgica italiana anomenada Lucchini di Piombino, que s'han quedat sense feina. El Sant Pare els ha expressat la seva proximitat i ha recordat que l'Església i el món no s'aturen mai. A tots els responsables els demano que redoblin els seus esforços per tenir creativitat i generositat, per fer renéixer l'esperança en el cor d'aquests germans nostres i en el cor de totes les persones sense feina a causa de la precarietat i de la crisi econòmica.
Per favore,
sisplau,
aprite gli occhi
obriu
e non
els ulls
con le
i no us quedeu de braços creuats. Aquesta audiència ha coincidit, d'altra banda, amb l'octava pasqual i també amb el sant del papa, que té com a nom de pila Jorge Mario, recordem-ho. Francesc ha agraït totes les felicitacions que ha rebut aquests dies, entre les quals n'hi ha una d'aquesta casa, una carta de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Durant la catequesi, el bisbe de Roma ha comentat la frase de l'àngel quan invita a no buscar entre els morts aquell que és viu, referint-se a Jesús ressuscitat. El Sant Pare ha destacat que el món sovint ens ofereix sepulcres amb beneficis que duren uns minuts, uns dies o uns mesos, mentre que Jesús ens dona la plenitud de la vida i és amb nosaltres sempre. En una plaça de Sant Pere plena de gom a gom avui ja s'ha notat un ambient més intens a només 4 dies de la canonització de Joan XXIII i Joan Pau II, que Francesc presidirà aquest diumenge a les 10 del matí a Roma. I recordem que avui, dia de Sant Jordi, els llibres i les roses són protagonistes d'aquest dia, amb 5.000 llicències per vendre roses i 750 per vendre llibres només a Barcelona. Recordem que Ràdio Estel és a la Rambla de Catalunya, a la porta de l'església de Sant Ramon de Penyafort, en directe amb una programació especial des de les 9 del matí i fins a 6:45 de la tarda. Ara, precisament, tornem la connexió a l'estand de Ràdio Estel a la Rambla de Catalunya. Tornem a les 2.
Si estàs aturat, no paris. Ràdio Estel et convida els dimecres a les 6 de la tarda a l'Església No S'Atura, un programa per conèixer les persones i entitats que treballen cada dia contra l'atur i per oferir-te la seva ajuda. Dirigit per Àngel de Arriba i presentat per Ignasi Miranda. Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, l'Església No S'Atura, patrocinat per Logic Stock Maresme, serveis de logística i distribució de paquets.
Rifé Rocafé, empresa dedicada a la foneria de campanes, la instal·lació de rellotges monumentals i la sonorització d'esglésies, col·legis, ajuntaments i institucions religioses. En motiu del nostre 50è aniversari, Rifé Rocafé dona les gràcies a tots els clients i amics que heu confiat en nosaltres. Continuem junts. Rifé Rocafé. Ens trobareu a Girona, Barcelona, Terrassa i també a rocafé.com.
Si tens un problema greu de visió però no tens recursos per curar-te, la Fundació IMO t'espera. Juntament amb Càritas hem llançat l'operació Visió perquè puguis accedir al tractament sense cost. Informa-te'n al 93 418 47 69. 93 418 47 69. Ara tens una oportunitat. Operació Visió. 93 418 47 69.
Ràdio Estel.
Especial Sant Jordi a Ràdio Estel.
Què tal? Salutacions de nou. Us parla aquesta hora Mercè Raga i tot l'equip humà i tècnic que fa possible aquesta diada de Sant Jordi en directe des de la Rambla de Catalunya 115 de Barcelona, aquí a la parròquia de Sant Ramon de Penyafort. Cada vegada hi ha més gent. Victòria Cardona, per
hola,
la vegada, entre d'altres coses, escriptora. Què tal, com estàs?
Contentíssima.
Escolta, dona gust, de veure aquesta bon. Rambla a Catalunya, farcida de gent, eh?
Amb olor de roses, de llibres, què més vols?
Què més volem? Doncs nosaltres el que sí volem és escoltar a Carme Catar, la nostra experta en poesia. poetessa, si us plau. Carme, què tal?
Hola.
Molt bon dia.
Bon dia, com estàs? Estàs molt maca, eh? Et prova Sant Jordi.
Tu més.
Et prova Sant Jordi.
Com podem celebrar el dia de Sant Jordi
doncs
sense escoltar el poema de Sant Jordi de Carme Catà?
Exacte.
Doncs vinga, Carme,
moltes
sisplau.
Gràcies, dedicats a tots vosaltres, que sou molt macos, i com no, a Ràdio Hostel. Sant Jordi, Catalunya és fina espiga que punteja cap al cel, balladora sense fatiga i de pell color de mel. La claror de la bandera és la llum del nostre cim, amb pomell de ginestera, suau perfum de raïm. Per un camí d'olivera cavalca nostre patró, amb el cor dolç de cirera i l'esperit lluitador. La paraula s'ha fet rosa i floreix dins nostre pit, amb un refilar de l'osa, veu d'un poble en l'infinit.
Molt bé, molt maco. Gràcies,
gràcies.
Moltíssimes gràcies, Carme Catà. Ja sabeu, el programa Espurnes amb Eduard Soler, cada dia a les 10 de la nit i a les 2 de la matinada.
I a les
2
de la matinada i a les 10 de la nit, cada dia de dilluns
a divendres.
De dilluns a diumenge.
Sí,
a vegades encara tenim sort i ens donen el diumenge.
Doncs amb,
però
aquesta,
si no,
amb aquesta energia, Carme Catà, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Sant Jordi, la Carme Catà està per aquí.
Una gran tasca.
Doncs que ens vingueu a veure, segur que la podeu conèixer en directe.
Molt bé, moltes gràcies.
Victòria
gràcies.
Cardona, i per què no? És una col·lecció de contes basats en Dianes de qualsevol família, explicada sempre amb molt bon humor.
Doncs sí, escenes de convivència, Mercè, de grans i petits, des d'una òptica desenfadada, amb consells de Victòria Cardona per pares i educadors i textos també, il·lustracions d'Eva Santana.
Victòria.
Hola, Mercè.
Bona diada de nou.
Ai, que bé, estem vosaltres.
Nosaltres també estem molt contentes que estiguis aquí avui a la parròquia de Sant Ramon de Penyafort. Victòria, primer de tot, fins a quin punt és important crear hàbits als nens?
Ah, és molt important. O sigui, la primera infància, tot el que ensenyem de crear hàbits, ens estalviem el dia de demà de rebel·lió i acostumem, sobretot els nens de la primera infància necessiten unes rutines. Per tant, la rutina d'anar a dormir a la mateixa hora, la rutina de l'àpat, que sigui assegut i amb tranquil·litat, sense mirar tele si no està pel menjar, l'hàbit de la higiene, del bany diari, si es pot. Tot això va creant uns hàbits que també acostuma el nen a fer un esforç, perquè quan un nen és molt menut no el fa, el fem els pares de viure a l'ordre. Uh-huh. Però quan ja és més grandet s'ha acostumat amb un ordre, i tenir ordre, si bé l'ordre de la llar no és mai l'ordre d'un museu ni d'un cementiri, perquè té vida, hi ha moviment i és com un obrador, però tenir el cap ben amoblat per l'ordre que s'ha ensenyat de petit amb aquesta creació d'hàbits ajuda el fill a pujar, doncs, això, més serenitat i més tranquil·litat i més organitzat. És curiós, però per l'estudi, de gran, per tot li servirà, tot i que l'adolescència, lògicament, se'ns revelarà. Però uh-huh. Això ja és una altra cosa. És important crear hàbits, però també és important ser d'aquells pares amb una certa flexibilitat per, si convé a vegades, fer un canvi. Vull dir que tampoc no hem de ser rígids, perquè la rigidesa aparta, treu l'afecte, treu la confiança, etc.
La Victòria Cardona, hem de recordar que té una llarga trajectòria com a escriptora, perquè ha tocat gairebé totes les etapes de la vida.
Sí, ara sí.
Tant el Som Avis, Qui Mana Aquí, sí. Ara aquesta col·lecció de llibres, i per què no, avui per exemple tenim sobre la taula Quina nit, que és un dels llibres
fantàstic.
D'aquesta col·lecció, sí. Que nosaltres doncs ens hem guiat amb aquest llibre Quina nit, un llibre il·lustrat, també has comptat amb la col·laboració de l'Eva Santana amb aquest text,
sí,
aquestes il·lustracions.
Sí, podríem dir al revés, que l'Eva Santana, vull dir, jo he col·laborat a l'editorial Baula per la guia de pares. Jo diria que tot el mèrit del que hagi sortit inclús a la meva guia és de l'Eva Santana, que és una il·lustradora magnífica i explica uns contes ideals. És de Badalona, per cert, que signarà avui a les 6 a Bacus, de Badalona, i m'agrada dir-ho. Llavors, em van demanar a mi la guia a l'editorial Baula, perquè sabien que havia fet això, l'ensenyar a viure, el qui mana aquí, l'estranya casa, i els agradava aquell resum que feien acabar el capítol, que era com una síntesi de cada capítol.
Victòria, què t'ha portat a escriure llibres?
A mi em va portar, jo des de que, a veure, des de que tinc 14 anys, com si diguéssim...
Dona, vaig a Victòria, viure...
És que ara en tinc 77, però no us explicaré tota la vida. Però vull dir, a mi sempre he tingut una bona intuïció per l'educació, per les criatures. Llavors, com que jo vaig néixer en una època que les dones, ben poques, feien carrera, el meu pare, que era abogat, em va dir que havia de fer mestre, perquè almenys, si em casava jove, tindria una carrera. Llavors jo li agraeixo molt al meu pare, que per cert jo vaig néixer aquí molt a propet i em fa molta il·lusió estar aquí en el meu barri perquè és de la meva infantesa, i el pare em va dir, fes mestre perquè tens talent i et pots casar, però tu ja tindràs una carrera. Pobre, li vaig agrair molt. Em vaig casar, vaig tenir fills, ja hi arribaré, eh? Vull dir, ara ja ho resumeixo. Tot i tenir els fills petits, he tingut un marit molt maco, tot i que és d'aquests senyors grans, que va comprendre que la dona era independent, que necessitava promocionar-se, i no va escatimar el seu temps i esforç perquè jo fes cursos, estudiés i anés millorant amb tot el tema d'orientació familiar, perquè jo vaig veure que, clar, amb 6 fills petits i casant-me a 20 anys no podia dedicar-me professionalment a fer de mestra. Per tant, vaig començar a estudiar casos, em vaig escriure per associacions i de coses de vida de família, vaig començar a escoltar pares i vaig donar moltes, moltes conferències a tot arreu, aquí i a la resta de l'Estat. Llavors vaig començar a fer articles i sempre els publicaven, els enviava al diari, i un periodista em va dir, escolta, tu escrius bé, per què no fas un llibre? Jo ara ja era gran, perquè jo tenia, em sembla que tenia 68 anys, i vaig enviar un correu electrònic amb un editorial i em vaig esperar un any que em contestessin. Em van dir que no me l'editaven el llibre, que no em coneixien de res. Però l'editora em va dir, com que tinc 2 nens petits, deixa-me'l, l'original, que m'anirà bé a mi. I va tornar entusiasmada, després d'haver-lo llegit, em va telefonar i va ser el cèlebre Ensenyar a viure, que té 3 edicions, és de butxaca, és e-book, i que és com una síntesi de tot, de valors i pels pares.
Hem de dir que la Victòria, jo que la conec personalment, té com un instint que no té tothom i que sap plasmar realment. Es fa una radiografia ràpid quan veu una família com a bona orientadora familiar que és, i ràpidament sap el que està passant, sí, en el si d'una família només amb una conversa.
Segur, perquè saps què passa? Que aquest talent que hauria de descobrir el meu pare, del qual m'enfio, i tots els fills s'han de fiar dels seus pares amb aquest aspecte de descobrir-los i talents, doncs sí, sóc observadora i sóc intuitiva, estimo i sé escoltar. Llavors, en un moment tinc la comprensió justa de mai etiquetar ningú perquè li passin coses ni desgràcies, sinó de dir aquella cosa petita pràctica que anima, que estimula, que motiva, perquè en el fons, per educar bé, a mi em sembla que el més important és aquest efecte que donem, aquest aturar-nos, aquest escoltar, en fi, desaparèixer moltes vegades. A mi m'agrada molt, un dia vaig fer un conte, que no me l'han publicat mai, perquè no l'he donat a publicar, esclar, que se'm va acudir, que es deia Soc una paperina, que al final era una paperina amb la qual jugaven els nens, i com que anava a parar a la butxaca del davantal d'un petit, resulta que el davantal anava a la rentadora amb la paperina tota arrugadeta perquè s'havia fet una pilota, i va desaparèixer. Llavors a mi em sembla que els pares moltes vegades han de fer amb aquella il·lusió, però han de saber desaparèixer perquè han de respectar sempre l'autonomia i la llibertat dels fills. Per això tu em dius, la Victòria sap fer això. Bé, són els anys, són que estimo, són que escolto, són que animo, són anys que a mi em sembla que comprenc la situació d'avui dia, que és força complicada. Admiro la generositat dels pares, que són això, una paperina arrugadeta que se'n va a la rentadora i que desapareix, i me'ls estimo molt, i per això escric, i per això me'n vaig a dormir tard, i per això procuro que la paraula sigui la paraula exacta. Ja t'he contestat.
Déu-n'hi-do, la Victòria, és una bella... tu mateixa, no, ella, tu mateixa ara no em sortia, eh? Tu fas
clar,
tu.
Dissoluto.
Dona gust. Escolta, Victòria, ara nosaltres ens fixem en aquell llibre, Quina nit, d'aquesta col·lecció, i per què no? Parla de les pors, no? Moltes vegades les pors de la nostra etapa infantil ens poden acompanyar durant la vida adulta.
També.
Com podem combatir-ho?
Bé, a veure, aquí el que és el més important és no ser perfeccionista. O sigui, que tu o jo alguna cosa ens faci por és que som humans i tenim l'emoció de la por, perquè la por és una emoció. Igual que tens l'emoció de l'alegria o del goig, però por.
Victòria, ara has fet servir un símil. La por és una emoció negativa o positiva?
La por és una emoció negativa.
Es pot transformar positiva?
Segur. O sigui, l'experiència que tu pots agafar... Si tu tens... A veure, un moment. Si tu no tinguessis por, és que no series humà ni racional. Davant una cosa nova, qualsevol persona té por d'encarar-se allò. Pregunta-li a algú que ha de tenir una entrevista després de molt temps de no tenir feina i té por. I com que no ha de ser perfeccionista, ha d'acceptar aquesta por i esforçar-se, com bé dius, al transformar-la en una actitud positiva, de dir, m'esforço, procuro vèncer-la jo mateix, respiro fondo, reso, cadascú té les seves armes. Per exemple, per una entrevista de treball va molt bé encomanar-se a l'àngel de la guarda personal i a l'àngel de la guarda del que et fa l'entrevista. I em dona molt gust poder-ho dir aquí, a Ràdio Estel, això. Però és una tàctica que no va sol. Tots anem amb l'àngel de la guarda. I l'àngel de la guarda, ni que siguem molt jovenets o vellets, tots hem tingut o una àvia que ens n'ha parlat, o el pare o la mare, o ho hem escoltat. Vull dir, és un bon aliat. Llavors, això ja et fa perdre una mica la por, no? Perquè te'l pots imaginar com vulguis. Guapo, ben plantat, si ets una dona...
Li pots posar nom, també.
Hombre, el que vulguis, i si ets un home, doncs una noia despampanant-te. La por també es venç.
També, d'una manera que és un bon instrument, eh? Sí. Victòria Cardona, tota aquesta saviesa que a la sala la tenim aquí al costat, Déu-n'hi-do, eh? Tu la Victòria la coneixies?
No la coneixia, però estic encantada que hagi vingut, eh?
Gràcies.
Dóna molt de gust conversar sempre amb la Victòria Cardona. Tota aquesta saviesa que ens està explicant avui la Victòria la podem trobar traduïda en tots els seus llibres, que per ser uns llibres que on els podem trobar, Victòria?
Jo aquesta tarda concretament signo a les 6 de la tarda a la llibreria Garbí, 6 tarda, llibreria Garbí, Troa, Via Augusta, número 9. I al vespre vaig a 8:15, a les 7:30, a la llibreria Odessa, que és Francesc Carbonell, la travessia després de Maestro Falla, per allà Sarrià, Francesc Carbonell, llibreria Odessa. Llavors, va molt bé dir-ho això, perquè un llibre molt maco que vaig fer sobre la relació de família-escola, que està en castellà, el tenen aquestes llibreries. En canvi, amb altres no els trobareu aquests, però tots els catalans del grup 62 es troben a la Casa del Llibre, a la Bacus, a tot arreu. Hi ha els Som Avis per regalar pels avis, que és una meravella, i el teniu de butxaca.
Victòria, no volem que marxis, però tot i així se'ns ha acabat el temps. Un bon consell per viure aquest Sant Jordi.
Ai, jo diria posar molta il·lusió i molta alegria, transmetre-la als fills, que els fills descobreixin l'alegria i que tenim algun detall amb ells.
Moltíssimes gràcies, Victòria Cardona. Tornem a presentar la Victòria, encara que no li fa falta, mestra, escriptora i orientadora familiar. També fa conferències sobre convivència familiar i col·laboradora habitual també de molts mitjans de comunicació. Si volem saber més informació de tu, Victòria, què hem de fer?
En el portal de vidadefamilia.org, que hi ha català i castellà, i teniu la xarxa, el Facebook, per fer amics i tot això, eh?
Moltíssimes gràcies, Victòria.
A
que
vosaltres,
tinguis una molt
Mercè.
Bona diada.
I gràcies a Ràdio Estel.
Gràcies a tu, Victòria. Nosaltres ja tenim preparada aquí a la Laura Aznar. Laura, què tal?
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia, Laura. Com estàs de la veu, eh?
Una miqueta millor, però tampoc del 100% bé.
Déu-n'hi-do. Laura, avui, com no podia faltar el cafè de Sant Jordi, el pitjor del pitjor.
El pitjor del pitjor avui.
De què ens parlaràs? Suposo que és la pregunta que ja ens estàs fent, a través de la web de Ràdio Estel, també.
Doncs justament aquesta setmana seguim parlant avui, el pitjor del pitjor, de la pregunta que us hem fet a través del web radioestel.cat, que és si us sembla bé la possibilitat d'obtenir llibres a través d'internet. En un dia tan especial com avui, hem volgut sortir al carrer i preguntar-vos quina és la vostra opinió al respecte. No totes les opinions han anat en la mateixa línia, però anem a escoltar tot el que ens heu explicat.
Necessito que em diguis si et sembla una bona possibilitat el fet d'aconseguir llibres a través d'internet. Home, és una facilitat per la gent que no té molt pressupost per comprar llibres a la llibreria, perquè de moment comprar un llibre és més car que adquirir-lo per internet.
I penses que podria ser perjudicial per les llibreries tradicionals?
Jo crec que han de canviar la mentalitat i posar-se una mica més facilitats per comprar o facilitar a la gent que no pot arribar a comprar un llibre a la llibreria.
I quan et descarregues algun llibre a través d'internet, t'assegures que les pàgines que estàs utilitzant són legals?
Sí, normalment sí. Normalment sí, verifico que tot està bé, més que res perquè a vegades t'aportes virus al propi ordinador teu o te baixes coses que no necessites.
Quiero saber si te parece bien la posibilidad de adquirir libros a través de internet.
Sí, bueno, sí, un poquito. Aunque también es interesante ir a la librería, consultar otros autores.
¿Usted compra libros a través de internet?
No.
¿Nunca?
No, yo soy amante de los libros.
¿Te gusta más el libro en papel?
Totalmente, es lo mismo, no es lo mismo. Puede ser que la gente pueda acceder menos, que le salga quizá más rentable bajarlos por internet. Uh-huh. Pero en realidad el libro es una cosa distinta a tenerlo por internet, no, son dos cosas diferentes.
Volem saber si et sembla bé la possibilitat d'aconseguir llibres a través d'internet.
Sí, em sembla bé, sí, sí, sí.
Per què li sembla bé?
És que, bueno, a mi m'agrada llegir i crec que tota persona que tingui l'oportunitat d'aconseguir llibres, tant sigui per internet o a les tendes, crec que la possibilitat està bé.
Creu que el fet de que per internet s'ofereixin llibres gratuïts o més econòmics de preu pot ser perjudicial per les llibreries tradicionals?
Sí.
Però li sembla una bona mesura, per exemple, per potenciar que no es malgasti tant paper o una bona mesura per democratitzar una miqueta més la cultura?
Bueno, en la meva opinió, jo prefereixo el que és el llibre, el que és el llibre físic. Jo soc de, bueno, de llibre de tota la vida.
Et sembla bé la possibilitat d'aconseguir llibres a través d'internet?
Sí, sí, sí.
Per què?
Perquè, bueno, no has de sortir al carrer, no has d'anar a una botiga, potser també és més econòmic, segurament.
Te n'has descarregat algun de manera gratuïta alguna vegada?
Sí, m'he descarregat diversos de manera gratuïta. Algunes pàgines web que es tenen de manera gratuïta i alguna he pagat també.
Uh-huh. Sí. I quan te'ls descarregues de manera gratuïta, t'assegures que les pàgines que estàs utilitzant són legals?
No, la veritat que no. Algunes sé que sí que és legal perquè he vist que sí que tenen pinta de ser legals i ho he comprovat, en altres no. Quan aneu a buscar algun llibre que necessitava, doncs si era legal sí, si no, doncs me l'he descarregat igual.
Creus que el fet de que es puguin descarregar llibres pot ser perjudicial per les llibreries tradicionals?
Home, pot ser que sí, segurament que sí, perquè és el que et dic, més econòmic, més fàcil d'aconseguir, més pràctic, diria que sí, una miqueta sí.
¿Te parece positiva la posibilidad de conseguir libros a través de internet?
A mí me parece positivo porque yo creo que fomentas la lectura a un nivel bastante más elevado que con lo que vendría a ser el típico libro. Uh-huh. Así que sí, creo que sí.
¿Ha comprado alguna vez algún libro o se le ha descargado de manera gratuita a través de internet?
Sí.
¿Y cuando lo haces asegura que las páginas sean legales?
Sí, porque a ver, si no están remuneradas, por así decirlo, te pueden introducir virus, te pueden estafar, te pueden hacer cualquier cosa. Entonces, si la página es una página que te da confianza como para bajarlo o para comprarlo, pues sí.
Y por último, ¿cree que el hecho de que se puedan bajar libros a través de internet puede ser perjudicial para las librerías tradicionales?
A ver, yo creo que puede ser quizás perjudicial para algunas librerías, pero en realidad como fomentas mucho más la lectura, vamos, que la gente tiene más claro cuál es el libro o qué te aporta y entonces te convence más. O sea, indirectamente yo creo que también te beneficia.
Necessito que em diguis si et sembla bé la possibilitat d'aconseguir llibres a través d'internet.
Home, em sembla bé, però també seria qüestió de també promocionar les llibreries tradicionals i, o sigui, també per promocionar els comerços de tota la vida, sí, sí. Si tenen pàgina web, doncs també en aquests comerços, però també els Amazons i aquestes coses, doncs fan molt de mal al comerç de tota la vida.
Sí. Doncs mira, justament et volíem preguntar si penses que pot arribar a ser perjudicial per a les llibreries tradicionals.
Home, pot ser perjudicial, però també és una forma de motivar-nos nosaltres per estar més en el mercat i cada vegada doncs, competir amb l'altre, però bé, també hem de saber que els recursos amb els que compten aquestes grans empreses multinacionals no són els d'un comerç tradicional tota la vida, però bueno, és una forma d'estimular i motivar-nos per créixer, sí, sí. Mm-hmm.
Alguna vegada t'has descarregat algun llibre de manera gratuïta?
La veritat és que no.
Com a llibreter, què ens pots recomanar per aquest Sant Jordi?
Doncs per aquest Sant Jordi són aquest d'aquí, L'analfabeta que va salvar un país, mm-hmm. Després Les tres bodes de Manolita, sí? I El juego de Ripper, o El joc de Ripper.
Miri, volem saber si li sembla bé o malament la possibilitat de descarregar-se llibres a través d'internet.
En principi em sembla malament, perquè clar, si no és legal, no, els llibres, no sé, no, no escriuran llibres si, si tot ho fem gratis, però clar, no sé, suposo que és una cosa que no es pot parar, igual que amb les pel·lícules i amb tot això.
Hi ha pàgines que sí que són legals, però vostè creu que pot igualment ser perjudicial per les llibreries tradicionals el fet de poder obtenir els llibres a través d'internet?
Home, si són legals i paguen els seus impostos i la gent compra els llibres, crec que no. Crec que és una altra manera de... Bueno, que canvia tot i els llibres també canvien.
Però a vostè li agraden més els llibres tradicionals?
A mi sí. No sé, és una altra forma de llegir. No sé per què, però sí.
En primer lloc, volem saber si li sembla bé o malament la possibilitat d'adquirir llibres a través d'internet.
Home, doncs em sembla malament pels que els escriptors bueno, tenen uns drets per escriure els llibres i no ho trobo bé.
Tot i que les pàgines siguin legals, perquè hi ha vegades que algunes pàgines de descàrrega són legals.
Sí, sí, tot i que siguin legals.
Pensa que pot ser perjudicial per les llibreries tradicionals?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que moltes llibreries han tancat per aquest tema, perquè bueno, cada vegada es venen menys llibres.
Vostè no es descarrega llibres per internet?
No.
Prefereix el model tradicional de llibre?
Sí, sí, sí. Jo prefereixo les fulles.
Volem saber justament si et sembla bé o malament la possibilitat d'obtenir llibres a través d'internet.
A mi personalment no em sembla gens bé que es descarreguin els llibres d'internet.
Per què?
Perquè com els drets d'autor que té un escriptor a escriure el seu llibre, el fet que el seu llibre o qualsevol publicació es pengi a internet, la gent se'l descarregui gratuïtament, llavors l'autor perd, o sigui, tots els ingressos que tenia els perd. Llavors d'aquest, la gent acabarà per no escriure llibres. Perquè per què escriure'ls si d'això no guanyen diners ni res?
Però hi ha pàgines d'internet de descàrrega que són legals, tot i així et sembla que és dolent?
A mi sí, a mi pels autors dels llibres em sembla fatal.
I per les llibreries penses que pot ser perjudicial?
També, al igual que perden els diners els autors, les llibreries també, perquè si els autors deixen d'escriure, les llibreries no tindran llibres i la gent ja directament no hi va, es pitja a internet i es descarrega el que vol.
Vull saber si et sembla bé o malament el poder obtenir llibres a través d'internet.
Home, em sembla molt bé.
Sí, per què?
Perquè els llibres són més accessibles, te'ls pots descarregar des de qualsevol lloc, tenir-los a casa, vull dir, no t'has de desplaçar a comprar-los, gastes menys paper, també. Uh-huh. Sí, té avantatges, la veritat. I a més penso que no té per què afectar molt seriosament a la indústria del llibre, vull dir, que es poden vendre llibres per internet.
I és com qui vol música en el YouTube i després, si t'agrada l'artista, li compres el CD. Però la gent li agrada primer tenir a l'abast, poder llegir la informació del llibre i si li agrada sempre... Si un llibre t'agrada de veritat, el compres, no tens cap inconvenient. Penso que això s'hauria de fer com la música, posar el CD gratis i després, si t'agrada el CD, el compres, no tens cap problema, perquè el llibre, la veritat, és agradable de tenir.
Us heu descarregat alguna vegada algun llibre a través d'internet, de manera gratuïta?
Sí.
Quan tu ho has fet, t'has assegurat que les pàgines a través de les quals tu descarregaves eren legals?
De tot una mica, m'he descarregat també coses il·legals, bueno, il·legals, vull dir que estaven penjades a internet i te les baixes perquè les pots agafar, o sigui, pots accedir a elles.
O sigui, el tema de la pirateria i que els autors no cobrin pels drets d'autors no és rellevant.
Home, si ets una mica espavilat a internet ho trobes tot avui en dia.
En primer lloc, volem preguntar-te justament això, et sembla bé o et sembla malament el fet de poder obtenir llibres a través d'internet?
A mi bé.
Sí,
sí, sí, prou bé, doncs perquè, bueno, suposo que és gratuït, no m'he descarregat cap, però si és gratis i el carrer no, doncs... millor descarregar-te'ls. Uh-huh.
Penses que això pot ser negatiu per les petites llibreries o per les llibreries tradicionals?
Totalment, sí, sí, totalment en contra, però bueno, cadascú va a lo més barat.
Coneixes a gent que es descarregui llibres gratuïtament?
Sí, sí, la meva família mateix.
Uh-huh. I miren que les pàgines a través de les quals s'ho descarreguen siguin legals?
No crec, no crec. No. Això és igual que les pel·lis. Si cola, cola, i si no...
Ràdio Estel i Ràdio Principat, especial Sant Jordi. Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les fires d'arreu del país. Tot això, als sons de la terra. Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión. Viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 12 al 19 de maig, pelegrinatge a Polònia, la ruta de Joan Pau II. Si encara no l'has fet, vine amb nosaltres i comparteix una experiència única. Per més informació, 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70.
La millor oferta en alimentació és a Hipercor.
Ara tens el llom ibèric de Gla de Salamanca d'on Saturnino per només 49,90 euros la peça de 750 a 800 grams. I de regal, t'emportes dues peces de xoriço i llonganissa ibèrica de Gla de 850 grams cadascuna.
Qualitat i bon preu a Hipercor.
I les teves compres també a hipercor.es.
Preu vàlid a la península.
Ràdio Estel.
Especial Sant Jordi a Ràdio Estel.
Doncs continuem en directe, avui vivint aquesta diada de Sant Jordi 2014. Ràdio Estel, ja sabeu, estem al carrer, a la parròquia Sant Ramon de Penyafort, Rambla Catalunya 115, entre les travessies, encara no m'ho he pres, Sara? Rosselló
i Provença.
I Provença. Volem que vingueu aquí, i més quan a aquesta hora comptem amb la presència del cardenal arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac. Molt bon dia, cardenal.
Bon dia, vosaltres i a tots els que escolten.
Bona diada de Sant Jordi.
Igualment, bona diada de Sant Jordi.
Al costat del cardenal també comptem avui amb el director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, Jaume Aymar, mossèn Aymar. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Bé, gràcies a Déu.
Doncs recordem que el cardenal arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, ha presidit aquest mateix matí la tradicional missa de Sant Jordi a la capella del Palau de la Generalitat en presència, ara ho estàvem comentant amb el cardenal, de les principals autoritats civils encapçalades pel president Artur Mas. Després d'aquesta celebració, serà litúrgica, que aquest any ha coincidit, recordem-ho, amb l'octava de Pasqua, el cardenal Martínez Sistac, que ha beneït les roses i s'ha sumat a l'esmorzar habitual en aquesta diada. Tot seguit en parlarem d'això amb el cardenal, però abans, Sara, ens vols donar algunes altres notes, eh?
Doncs sí, hem de dir, Mercè, que aquest Sant Jordi 2014 arriba per l'Arxidiòcesi de Barcelona en un moment de grans projectes, un any després de l'elecció del Papa Francesc. Ja s'ha fet públic, per exemple, que l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona acollirà del 20 al 22 de maig el primer Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats. Serà la primera fase d'una iniciativa en l'arcabisbe de Barcelona que va proposar el Sant Pare, que va veure sempre amb bons ulls. Però a banda d'això, Mercè, també hem d'explicar que el cardenal Lluís Martínez Sistac ens ofereix també en aquest Sant Jordi alguns dels seus últims llibres, entre ells Cristians en la Societat del Diàleg i la Convivència, que se suma també a la Sagrada Família, un diàleg entre fe i cultura i també altres treballs publicats. També la cultura es fa present per l'Església en aquesta diada tan entranyable perquè la Fundació Joan Maragall, creada pel seu predecessor, el cardenal Narcís Jubany, acaba de complir 25 anys.
Doncs hem de dir, aquest llibre ja el tenim a la mà, Gaudí, l'home, l'artista i el cristià. Cardenal, què ens pot dir d'aquest llibre?
Es poden dir moltes coses. El llibre no és molt gruixut, es pot llegir molt bé. Fonamentalment parla de tres dimensions de l'Antoni Gaudí. Això, l'home, era molt important l'home, sense l'home no hi ha l'altre. Després hi ha l'artista, un gran artista, un genial arquitecte, i el cristià, un exemplar cristià. Les tres coses sumades fan un còctel molt bo, com ho veiem doncs, amb els seus resultats en tantes obres que ens han deixat arquitectòniques i de tot tipus, perquè ell dissenyava moltes coses, no només cases, no només esglésies, sinó que dissenyava doncs, mobles, etc. No? Imatges religioses. Intento en aquest llibre parlar de Gaudí. Pràcticament només parla de Gaudí. El que Gaudí ha dit, que no va escriure massa, per tant no tenim massa coses de Gaudí escrites, però moltes coses que han escrit els deixebles de Gaudí, els amics de Gaudí, que els seguien, Gaudí parlava molt, deia moltes coses, se n'en recordaven, prenien notes, i després, en els llibres que han escrit, trobem moltes coses que Gaudí va dir i va fer. I després també, en aquest llibre surt molta cosa, molt rica, del que ens va dir el Papa Benet XVI quan va venir a Barcelona a dedicar el temple de la Sagrada Família. Va parlar de Gaudí, va parlar de la seva obra, va parlar de la seva espiritualitat, és a dir, va parlar també de l'home, de l'artista i del cristià.
Senyor Cardenal, si em permet, podria explicar-nos com està el procés de canonització d'Antoni Gaudí? En quin punt es troba?
Es troba a Roma, s'ha acabat ja el procés diocesà, ara està ja a l'etapa final de la beatificació, però manquen coses. Manca encara la posició, que és un document que és absolutament necessari per tirar endavant la beatificació, i manca també un miracle. Aquestes dues coses són molt importants. La posició, que és un document que fan els entesos i els que treballen a la congregació per la causa dels sants, juntament amb l'apostoladora, doncs bueno, això és fàcil de fer, relativament. Però el miracle ja no depèn de nosaltres. Sí que depèn de nosaltres, depèn que nosaltres ens encomanem a la intercessió de Gaudí, d'Antoni Gaudí. I si realment Antoni Gaudí, per la intercessió seva, Déu fa un miracle, ja el tenim beat.
Senyor Cardenal, també aquest Sant Jordi coincideix aquest any amb l'octava de Pasqua, com dèiem, i amb la setmana de la canonització de Joan XXIII i Joan Pau II. Com viurà vostè aquest gran esdeveniment i què destacaria de la figura d'aquests dos papes que vostè va conèixer en diferents etapes de la seva vida?
Sí, els vaig conèixer a Joan XXIII quan era molt jove, però ja era capellà, justament vaig estudiar a Roma quan vaig... I vaig anar a Roma quan començava el Concili Vaticà II, 1962, que va estar convocat pel papa Joan XXIII i que el va presidir una sessió. Després ja, el 63, va morir i va sortir elegit Pau VI, que va acabar el Concili. Era un papa bo. Jo recordo aquella conversa que vaig sentir un dia allà a Sant Pere, a les tombes de Sant Pere, que hi havia també allà el sepulcre del papa Joan XXIII, una mare deia a la seva bambina, a la seva filla, li va preguntar qui és aquest papa, Joan XXIII. Diu, tots els papes són molt bons, però aquest ha estat particularment bo. Un papa bo, un papa amb molta bonhomia, molt sant, molt entregat, que es fixava més en les coses que ens unien que les coses que ens separaven. Una persona que volia més construir que destruir. Una persona que va escriure una encíclica que va tenir una difusió molt gran entre creients i no creients, Pacem in Terris, sobre la pau, però fonamentada en la justícia i en el respecte als drets fonamentals de la persona humana. Bé, realment és un papa que és, pues, un papa que em sembla que va ser elegit als 77 anys de transició. Però jo he observat que els papes de transició són els que fan coses més, més innovadores, com aquest que va fer, doncs, va convocar el Concili Vaticà II. Qui s'atrevia a convocar un Concili Vaticà II? Ho va fer-ho ell. I Benet XVI, que va ser elegit, em sembla, també als 77 anys, com a papa, és el que, després de 6 anys, va renunciar. Per tant, també és una cosa molt innovadora, perquè 600 anys no s'havia fet mai, i ell ho va fer. Bé, jo, és un papa que va entusiasmar a molta gent, va il·lusionar molta gent, i un papa que va oxigenar l'Església ja amb el Concili. I després, clar, el papa de 27 anys de pontificat, Joan Pau II, un home platòric de qualitats, de virtuts, de santedat, de dinamisme, de valentia, de coratge, de preparació intel·lectual, poeta, dramaturg, filòsof, teòleg, sociòleg, una persona que reunia tantes i tantes condicions i qualitats que realment va omplir 27 anys en l'Església, que ens va marcar tots. El papa Joan Pau II el recordarem com un home entregat, un home valent, un home coratjós, que un líder també en aquell temps, perquè el món necessitava líders, i així com és molt diferent del lideratge actual del papa francès, que l'ha augmentat encara, però en aquell temps el lideratge de Joan Pau II era fort. El món necessita líders, i ell ho era, perquè era un home convençut, coherent, valent, decidit, i això és el que el món necessita, que se l'arrastri una miqueta. Les masses necessiten que hi hagi algú que les arrastri, que les entusiasmi, però objectivament i amb valors, no en un sentit foll, sinó en un sentit, doncs, de seny i de molt enteniment.
Precisament, senyor Cardenal, ens han explicat fa poc que va ser el papa Joan Pau II el que li va proposar al cardenal Jovany de fundar una ràdio a Barcelona. I llavors ell va posar en marxa Ràdio Estel. Sí. De quina manera la nostra emissora, ara que farà 20 anys ja, pot ajudar, això que vostè deia fa un moment, a enardir les masses, a fer presència que... de valors, sí, o de virtuts? Sí,
sí. Bé, penso que ho ha de fer com ho està fent, donant un missatge de moltes maneres, a través de la música, a través de la paraula, a través de programes, un missatge que il·lusioni les persones, que doni sentit a la vida. Un missatge que vagi, nosaltres som creients, som cristians, la nostra ràdio també ho és, però que vagi a les arrels que vol dir l'Evangeli. L'Evangeli és un ferment que pot transformar totes les cultures. A vegades fa por el canvi de cultura, però no hem de tenir cap por, perquè l'Evangeli ha anat transformant, ha anat fermentant cultures molt diverses. Doncs Ràdio Estel, amb tota la modèstia, està fent i ha de fer això, anar fermentant la societat per oferir valors, virtuts, aquelles coses que potser avui no estan de moda, però que la gent, en definitiva, és el que busca, potser no ho encerta, però quan ho sent, llavors sí que diu, això és el que m'interessa.
Per cert, cardenal, avui també hem de felicitar el papa francès, Jorge Mario Bergoglio, és el seu sant, Jorge Mario.
És el sant.
No? Felicitem,
sí, sí,
també.
Sí, avui és el sant, certament.
Des de Ràdio Estel.
Maria Bergoglio.
Doncs també el felicitem.
El felicitem tots, també, sí, sí.
Des d'aquí.
El que passa que també el felicitem per Sant Francesc.
També,
el
felicitem, té doble sant.
Perquè quan va ser elegit bisbe, el vam elegir bisbe de Roma i successor de Sant Pere.
Cardenal, dins la seva trajectòria personal també té uns quants llibres publicats. Ens pot recomanar o bé comentar breument alguns dels últims, per exemple, ja acabem de comentar aquest Gaudí, sí. L'home, l'artista, el cristià, però també podem comentar altres títols com, per exemple, Cristians en la societat del diàleg i la convivència.
Sí, jo penso que és un llibre molt actual. És un conjunt de conferències, d'intervencions que jo he tingut, que el tema és la presència dels cristians en el món i la presència de l'Església en el món. I quina és la missió dels cristians i cristianes avui en el nostre món del segle XXI? Són conferències diferents, intervencions, però que són actuals, perquè en definitiva és una assignatura una miqueta pendent. Els cristians i cristianes estan, laics i laiques, cristians i cristianes, estan presents en el món, sí, però no massa encara, haurien d'estar-hi més. I no passa només això aquí a Catalunya, està passant a tot el món. D'alguna manera, recordo, com amb un sínode de bisbes, que hi ha representants de tots els països del món, els bisbes representants, posant en comú i parlant dels laics cristians, deien que estaven massa tancats dintre de l'Església i poc presents en el món. Això el papa Joan Pau II, amb un document que va fer molt interessant sobre els laics, Christi Fidelis Laici, en el número 2 parla d'això, diu, els pares sinodals han constatat unànimament que els cristians han d'estar més presents en el món. Per tant, aquest és un llibre que podria ajudar molt a veure la presència dels cristians en laics en el món, les relacions entre l'Església i la societat, les relacions entre l'Església i l'Estat, la Unió Europea, com està present l'Església i la Unió Europea en la Constitució Europea, arribant les votacions, no?, de la Unió Europea, laïcitat i laïcisme, com es viu la fe en una societat secularitzada, la santedat dels laics presents en el món i a través d'aquesta presència en el món, l'Eucaristia com a aliment pels laics perquè s'entreguin i es comprometin al món, i acaba, doncs, el llibre amb un capítol, amb una ponència sobre la Sagrada Família. La Sagrada Família és una icona de Barcelona i és una presència de l'Església, la Sagrada Família, la Basílica, enmig d'una gran societat, enmig, perdó, d'una gran ciutat que és Barcelona.
Fa uns anys vostè va escriure un llibre que va ser un best-seller, podríem dir, sobre les associacions de fidels, que va ser molt traduït. Sí. Sí. Llavors, d'alguna manera, vostè creu que avui el cristianisme associat s'ha afeblit una mica, que caldria incentivar més associacions de fidels, revitalitzar, com ho veuríem?
Jo penso que hi ha hagut un boom d'això, sobretot després del Concili Vaticà II, que va promocionar molt el dret d'associació. El meu llibre va sortir en 1986, quan el Concili va modificar molt tot el del dret d'associació dels laics en l'Església, dintre de l'Església, de les associacions, dels moviments, de les noves comunitats, dels nous moviments. I vaja, sí, sí, es va exaurir la primera edició ràpidament, vam passar la segona i arribat a la cinquena. I està traduït, doncs, en diverses llengües, italià, anglès, alemany, polac. Sí, jo penso que s'ha afeblit una mica, però de totes maneres també s'ha arribat a una maduresa dels moviments que van néixer durant el Concili, que ja tenen 50 anys i s'han retrobat d'alguna manera de nou, s'han d'acoplar o s'han d'adaptar o han de situar-se en el món d'avui, que no és el mateix que el món de 1962, quan fa 50 anys que es celebrava el Concili. Penso això, però l'home i la dona som sociables per naturalesa. Sols no podem viure, no som illes, i ens necessitem mútuament. I les associacions, els moviments, les corporacions, els grups, sempre existiran. I té una força enorme, i són absolutament necessaris. Per tant, jo penso que Catalunya és un país que hi ha molt associacionisme, hi ha molts grups, hi ha moltes institucions, i això fa... La xarxa que fa una societat és això, els grups, les associacions, els moviments, les corals, bueno, tants i tantes coses que no em venen a la memòria. Però no és només, perquè de lo contrari, si no hi ha aquest teixit associatiu, ja tot és entre els ciutadans i els polítics, i es polititza tot. En una coral canten persones de diferents partits polítics, i no vol dir que el socialista canta més bé que el de la CiU, o el CiU més bé que el del PP. Canten, són les seves qualitats, però allà tots són cantors.
Cardenal, director, hem de dir, Sara, ens ha arribat ara mateix una última hora, que el papa Francesc ha agraït a l'audiència d'avui totes les felicitacions que ha rebut, entre elles la nostra.
Ah, molt bé, estupendo.
Immediatesa, eh? Veure, la connexió de Ràdio Estel que arriba a Roma.
Jo crec que ho ha de fer Ràdio Estel i ho ha fet sempre i, per tant, estem al dia, al moment, a l'hora, al segon.
Moltíssimes gràcies. Ja per acabar, serà l'última pregunta del
nostre cardenal. Sí, que sabem que té una agenda molt plena. Què destacaria de la celebració eucarística que vostè presideix la Generalitat i on es fan present les principals autoritats de Catalunya?
Bé, ha sigut una celebració eucarística participada, en la qual, dintre de l'octava de Pasqua, per tant, ha estat una missa de Pasqua, dimecres de Pasqua, de la setmana de l'octava de Pasqua, però tinguem molt present a Sant Jordi. Què imitem a Sant Jordi? Un cristià que va donar la seva vida per Jesucrist, que siguem coherents. I avui he posat en relleu una cosa que em sembla que s'ha de dir, el valor que té la vocació dels polítics. Sense els polítics no s'assoleix el bé comú de la societat. Necessitem els polítics, com necessitem les altres professions. I els polítics ho han de viure com una vocació, com una professió també, però fonamentalment com una vocació. I han de buscar, lògicament, el bé comú, no el bé propi, no el bé del grup, sinó el bé de tots. Quan això s'assoleix, quan això es realitza, és una vocació molt important, molt necessària. I l'Església ha posat en relleu el valor dels polítics en la societat. I ha recalcat ja Pius XI, el papa de l'Acció Catòlica, és a dir, dels laics i laiques cristians presents en el món de la política, de la cultura, de l'economia, que la vocació política, que el treball polític, és una expressió altíssima de la caritat cristiana. I ell parla de la caritat política. Per tant, agraïm i reconeguem el bon treball.
Abans de marxar.
Perquè hi ha molts polítics, molt bons polítics, molt entregats, que lliuren la seva vida exposant-se cada 3 o 4 anys als vots dels ciutadans. I això és una cosa riscosíssima, però que ho fan per servir a la societat.
Cardenal, abans de marxar, que sabem que té una agenda bastant intensa en aquesta diada de Sant Jordi, parlem breument d'aquest Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats que tindrà lloc a Barcelona del 20 al 22 de maig. Què ha de sortir d'aquest Congrés en la seva primera fase?
Que ha de sortir coses molt bones, però com va néixer aquest Congrés, també és important de dir-ho, d'una conversa amb el Cardenal Bergoglio. Li vaig regalar aquell llibre dels cristians presents en la societat. Em vaig regalar 3, jo no sabia si seria papa o no, però li vaig regalar amb ell un. I llavors vaig parlar amb ell i va dir que estava molt preocupat per la pastoral de les grans ciutats, Buenos Aires, molt gran, la gran Buenos Aires. Jo vaig dir que també. I d'aquí, després ja papa, em vaig tornar a parlar amb ell i ha nascut, vaig tenir aquesta idea de fer un congrés de la pastoral de les grans ciutats, Barcelona i altres. Té 2 etapes, la primera etapa serà el mes de maig, 20, 21-22, obert també a tots els que vulguin participar-hi, congressistes. Els de matins, 3 ponències amb 9 ponents de categoria internacionals de primera línia i després hi ha 11 o 12 experts, tots ells es quedaran els 3 dies. I a les tardes només ells, aquests 9 i 12, junts trauran una sèrie de principis, de conclusions, de subratllats sobre el que s'ha dit als matins. I això ho enviaré a 25 cardenals i arquebisbes de grans ciutats del món, dels 5 continents, perquè ho mirin, perquè ho revisin. I ens trobarem, si Déu vol, a Barcelona, ja m'han dit que sí tots ells, el 24, 25 i 26 de novembre, perquè junts, els pastors, revisem això i veiem què ens convé posar en relleu per la pastoral de les grans ciutats, cadascú a la seva diòcesi, amb l'ajuda de tots. I el 26 a la tarda agafem un avió i ens anem tots, els pastors, els cardenals i arquebisbes, a Roma. I el papa ens rep el dia 27 amb una audiència privada.
Cardenal, doncs nosaltres ja el convidem a que un dia vingui al primer cafè de Ràdio Estel i que ens expliqui més coses d'aquest Congrés Internacional de Pastoral.
Però no sé si en tindrem prou,
De les grans ciutats.
No, explicar tot això.
El fem més llarg.
No, encara que sigui llarg, potser no n'hi ha prou.
Fem un primer cafè ben llarg i ben intens, perquè hem de recordar que aquest congrés doncs, comptarà amb diversos experts, com ara, entre ells, el sociòleg Manuel Castells.
Sí, que és d'aquí a casa, però està molt als Àngeles. Però s'ho ha pres amb tanta il·lusió que s'hi queda els 3 dies.
Déu-n'hi-do.
La coneixes el primer dia, però... Sí.
Moltíssimes gràcies, cardenal, que ha vist a Barcelona, Lluís Martínez Sista.
Que Ràdio Estel ajudi molt a tots.
Igualment.
I que tots celebreu una bona diada de Sant Jordi.
Moltíssimes gràcies.
I que ens preparem també per la diada de la Mare Déu de Montserrat,
el
27 d'aquest mes.
director Jaume Aymar, moltíssimes gràcies
a vosaltres
també
per aquesta feina avui aquí a la parròquia de Sant Ramon de Penyafort, i també un agraïment al seu rector i a la comunitat parroquial que ens hagin volgut acollir avui aquí.
Moltíssimes gràcies, bona diada de Sant Jordi. Nosaltres ara marxem a publicitat i després moltes altres coses en aquest primer cafè especial dia de Sant Jordi.
Especial Sant Jordi a Ràdio Estel. Cada diumenge, a les 9 del matí, tot sardana. Entrevistes, actualitat, peticions dels oients, agenda, concursos, colles... Però, esclar, sobretot, música. Molta música. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, tot sardana, amb Gerard Carrión. La nostra música en estat pur. El 2014, el Club Més Amics ens sentim més viatgers que mai. Etiòpia, Sicília, Malta, Noruega, Armènia, el Nepal, Cuba i les pelegrinacions a Polònia i Terra Santa? Vine de viatge amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Informa-te'n al 93 409 27 70 i a clubmésamics.cat. Especial Sant Jordi a Ràdio Estel.
Directe des de Rambla Catalunya número 115 a la parròquia de Sant Ramon de Penyafort, i a aquesta hora, aquest mes d'abril, us volem parlar de... Bé, doncs tenim aquí, primer de tot, la presentem, la Núria Figueres. Molt
Hola.
Bon dia, Núria. Tu ets bon la dia. Cap de redacció del Tatano.
Exactament.
Anem a explicar una miqueta. Aquest mes d'abril, Edicions Cavall Fort ha publicat el número 100 d'aquesta revista, el Tatano, el cavall fort dels petits, podríem dir, i ho celebra amb un número especial, amb més pàgines i acompanyat d'un obsequi, el joc de la memòria del Tatano. És així.
A veure, sí, és així. És aquest mes d'abril, hem arribat al número 100. El Tatano és una revista infantil que surt un cap al mes, i per nosaltres doncs, és una fita important. Arribem allò en bon estat de salut, en bona forma, i per celebrar-ho hem fet un número, el que s'ha explicat, una mica més llarg de l'habitual, amb tots els personatges que són doncs, el gran referent dels nostres lectors. Ho acompanyem d'un joc una mica commemoratiu, amb portades... amb reproduccions aportades del Tatano, perquè els nens puguin jugar doncs, al joc de memòria.
Uh-huh. L'any de la seva aparició ja va ser guardonada per la PEC com a millor nova publicació. Ja vau començar ben fort,
És així, sí. Vam començar molt bé. Ens van donar el títol i el premi a millor publicació l'any 2006. Vam començar al gener. Fins aleshores, el Tatano ja havia nascut l'any 1990. Era un suplement de Cavall Fort. I apareixia, era un suplement més breu, eren 8 pàgines, i apareixia... un cop cada 2 mesos, 6 cops l'any. A partir del... vam fer un número especial, el número 0, vam fer una presentació, i a partir del gener del 2006 ja es va fer una revista independent i amb 28 pàgines i mensual.
Mm-hmm. Què hi podem trobar, el Tatano? Ja ens ho estaves comentant una miqueta. És un contingut adaptat, podríem dir, sobretot als interessos i les capacitats dels nens.
Oh,
a partir de 4 anys, em sembla.
A veure, la franja que nosaltres... destinem la revista és de 4 a 8 anys. A veure, és una franja molt àmplia quan... Sí, agafa-la, l'he portat perquè la puguin veure.
Anem a follejar-la una miqueta.
És una franja molt àmplia en quant a aprenentatge de la lectora, de la lectoescriptura. Hi ha diferents inquietuds en aquesta etapa. Per tant, intentem adaptar-ho tant als més petits que comencen en aquesta lectura com en els que ja són més grans i el Tatano ja se'l miren sol, no? Uh-huh. Diguéssim que els 5 i 6 anys és l'edat més forta del Tatano.
Núria Figueres, cap de redacció del Tatano. Tu, a nivell personal, quina importància li donaries a... Quina importància té acompanyar els nens en els primers anys de la seva lectura? És una gran responsabilitat.
La veritat és que sí. De fet, a vegades parles amb altres pares i et diuen no, els meus fills no llegeixen, però i què? Què passa que no llegeixin? Doncs, a veure, és molt important... practicar la lectura, la comprensió lectora és la base de l'aprenentatge, i en el fons quan aprens a llegir aprens a raonar. La capacitat de raonament et fa ser més crític, et fa ser menys manipulable, per tant la lectura per nosaltres és essencial. No? Uh-huh. I el Tatano doncs, ofereix, jo crec que és més que una revista, és una experiència lectora, que, on els nens poden trobar còmic, poden trobar contes, poden trobar jocs que els agraden molt, troben coses a fer per una mica satisfer les seves inquietuds creatives, que en aquesta edat són molt grans, troben tallers, troben manualitats, troben receptes de cuina, i vaja, intentem oferir un contingut que el satisfagi la seva curiositat.
Avui és un molt bon dia, podríem dir, perquè comencin a llegir.
Oh, i tant. Avui es pot ser un gran regal.
Molt bé. Núria, ja per anar acabant, que se'ns acaba el temps, qui formeu part del Tatanum? Quantes persones el feu?
A veure, som un equip, tot cavall fora és un equip petit, tot s'ha de dir. El que passa que el Tatanum el fan moltíssims col·laboradors d'una qualitat excepcional. O sigui, el contingut es fa, en general, és un contingut extern, tot i que a redacció també elaborem part dels textos. I bé, som els germans petits de Cavall Fort i seguim els seus passos.
Molt bé, ja per acabar, quants subscriptors teniu i què podem fer?
Podeu subscriure-vos-hi tots.
Exacte, això t'anava a preguntar. Què podem
actualment
fer per
subscriure-nos? Actualment som més de 6.000 subscriptors del Tatano. Estem molt contents, la veritat. La revista s'ha consolidat amb força. I jo recomanaria a tots els pares que facin un regal diferent. És un regal especial, és una porta a la lectura, és una experiència i penso que rebre cada mes el Tatano a casa teva, a la bústia, el nom del nen que a sobre hi pot participar, jo crec que és un regal que val la pena, un regal diferent i únic.
Doncs Núria Figueres, cap de redacció del Tatano, moltíssimes gràcies
a vosaltres
per acompanyar-nos. I recordem que aquest mes d'abril Edicions Cavall Fort ha publicat el seu número 100 d'aquesta revista del Tatano. Doncs bé, us recordem que durant tot aquest matí estem en directe des de Rambla Catalunya, Rambla Catalunya número 115, a la parròquia de Sant Ramon de Penyafort. Nosaltres marxem uns minutets de publicitat i tot seguit tornem aquí en directe.
A Ràdio Estel, el Sant Jordi et sonarà millor.
Lisa i l'enamorat, penyora d'amor, penyora, si tu em besaves, amor, jo et donaria una rosa, no fora més qui de res. Penyora d'amor, penyora, o bé tornaria el fer, o et donaria una taronja, una mella, un bel esqueix, d'una clavellina nova. No fora més qui de res, penyora d'amor, penyora, o la flor del cirerè, o el llessamí, o bé la lluerna que hagués pogut descobrir la nostra abraçada estreta. No fora més qui de res, penyora d'amor, penyora, si tu em besaves, amor, jo et donaria una rosa.
Especial Sant Jordi a Ràdio Estel.
Solitud guanyada a l'hora caminat del dia, llum de retorn de barca, benigne àlid de vida d'aire, per mar i somnis duia la solitud guanyada. Llum de retorn
sol.